Jesús buscava la manera d'animar-se.
No es veu res. No es veu res, però no importa. Això és només que un entrebanc, un inconvenient que passarà aviat. Què t'havies pensat tu? Que anava a ser tan fàcil fer-se ric? Tenen raó els que diuen que patint és com es fan els diners. I després ve el descans i la llibertat.
Però la manta enrotllada que duia començava a pesar molt de la neu incrustada. Ell i la mula, tots blancs, semblaven ja dues figures d'apareguts en aquella hora propícia de la mitjanit. Així que va pujar una altra volta en el carro i una vegada dins subjectar la lona del darrere i la del davant, i es trobava millor que no abans. Va agafar les regnes i tornar a animar-se.
Arre!
Però el fet de no caminar al final li feu sentir més la gelor, i a poc el seu cervell va anar ofuscant-se. Potser li hauria d'haver fet cas a Jordi, però el reconèixer-ho li dolia en el fons obscur de l'ànima, i pensava confusament en la foguerada de la llar vora la qual el vell Jordi devia estar ben calentet i segur fent la velada nadalenca. I es va dir rancuniós:
ell, és ell, és Jordi qui té la culpa de tot. No m'hagués contradit. Sabia el que es feia, el maleït. Ha provocat el meu amor propi i, és clar, jo he esclatat. Què podia fer un home com jo, un home valent, sinó encarar-se amb ell i esclatar?
El ventijol tornava a moure i aquell carro endimoniat era un garbell, tot ple de forats. Jesús acotava el cap i mirava al davant, les regnes en la mà. Havia fet tantes vegades aquell camí i ara, amb la nevada, era incapaç de saber on es trobava. Calculava que marxava per les darreres revoltes. D'allí a poc, el terreny planejaria, i aquell planet seria, per fi, el port. Li devia quedar a tot posar una mitja hora de patir. Posem-ne una hora. No era res. I allà dalt, a mà dreta, ben prop del camí, hi havia la casa del port esperant-lo. Li obririen, s'hi quedaria, renunciaria a davallar fins al col·legi. De sobte, com si l'haguera sentit, la força de la nevada semblà que volgués minvar. Les volves es feien més clares, certament, per bé que encara nevava bastant. I a Jesús les cometé un optimisme exagerat. Es va posar a riure una altra vegada, tal volta sentint secretament la necessitat de poblar aquella solitud, aquell silenci lleig de dins del carro amb la seva pròpia veu. I va canviar d'opinió i es va posar a tractar de convèncer. No se sap bé si al pobre animal o a d'ell.
Amunt, amunt! No tardarem a arribar. Sí, senyor. Faré nit al col·legi, tal com li he dit aquell gallina de Jordi que faria. No pense renunciar, no. I és que no puc amb els vells, ni amb homes que no tenen pit. Ni de Nadal. I què? Així es fan els diners, patint i treballant. Per això hi ha uns homes que manen per damunt dels altres.
Però l'entusiasme no li va durar molt. Es trobava esgotat. Sentia una son estranya. S'adonà també que obrir els ulls li costava un bon esforç. La temoria un pensament. Si s'adormia, es quedaria gelat. Llavors, la mula podia esgarriar-se i fer-los caure en la mort freda i ignorada d'un abisme. Així que va procurar desonillar-se. Baixaria del carro, aniria a peu. I així ho feu. Ben enrotllat en la gruixuda manta de caminant i folrades les cames amb uns trossos de sac que va trobar al carro. Caminaria, s'hi calfaria, i trobaria aquell endimoniat camí que s'amagava davall la flaçada tova de la neu. I de seguida notaria que arribaven al capdamunt, al beneït capdamunt, i que a mà dreta, sí, a la dreta n'estava cert, el mas del port els obriria la porta. Aviat veuria la llum, sí, i va dir amb una veu estranya, com entre somnis:
un portal enllumenat com el de Belém.
El carro es va aturar bruscament i Jesús va saltar tot encondolit a la carretereta. I tots dos peus se li van estacar sencers fins al coll de la cama dins la neu. Es va girar cap al carro i va comprovar que les rodes estaven estrenades